Aquest arxiu ha estat descarregat de la pàgina web de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya. www.histocat.cat
Doncs benvinguts i benvingudes a la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya. Avui necessitem una nova ruta de les coordinades de la Fundació, en aquest cas emmarcada en els fets del 1640 a la ciutat de Barcelona. Per situar-nos, és un moment de lluita entre l'inici, diguéssim, del que és la Guerra dels Segadors i la Guerra de Separació, i per això us hem citat davant de la presó. Perquè llavors la presó estava a sobre de la pastisseria. O sigui que és una transformació una mica dolça, però aquí hi havia una torre de la porta romana, perquè aquest carrer que se'n deia, ara se'n diu llibreteria, però llibreteria només és la part de dalt, la part plana. Això era la baixada de la presó. Llavors, aquí hi havia una torre bastant grossa, bastant ampla, que era potser una mica més ampla que el que ells representarien. A l'altra banda hi havia una altra torre, i això era una porta de la ciutat romana. I aquest carrer era un dels eixos de la ciutat romana, era el Ticumano, que anava a petar a l'altra banda, a la porta de la boqueria. Llavors, aquí hi havia la presó. Llavors, inconstitucionalment, perquè va ser un cop de força del virrei, qui tenien tancat aquí?
Doncs aquí, en primer lloc, hi va haver tancats dos consellers de la ciutat. I després el personatge important que hi van tancar era el diputat militar de la Generalitat, en Francesc de Tamarit.
I llavors van venir els segadors, que van venir per aquest carrer, perquè si veniu per aquest carrer, on arribarem? Al Portal Nou. El Portal Nou, que tenia un baluard, que era el baluard del Portal Nou, que coincideix aproximadament amb Amazon.
I aquí podríem fer una afegitita. Aquí tenim, us reparteixo, el que és un mapa que hem elaborat. És una primera versió, és millorable, però...
Això era la plaça del Blat medieval, que després va ser la plaça de l'Àngel. Va ser la plaça de l'Àngel a partir del segle XVII, perquè en una ciutat que diuen que era decadent, resulta que cap al 1620 aquí es planta un monument. Un monument que era un monòlit semblant a un que veurem més endavant, que és posterior uns 60 anys, que és el de Santa Eulàlia, que està a la plaça del Pedró, però que al capdamunt, en comptes de tenir Santa Eulàlia, tenia un àngel. Aquest monument va rebre conseqüència de patacades de la guerra de successió, i llavors el van enganxar a la presó. Quan la presó va anar a terra, ja va desaparèixer. Però no patiu, aquí en tenim una còpia. I sota d'aquest àngel tan bonic i tan delicat, hi havia una impremta botiflera. O sigui que aquí es va imprimir el decret de nova planta. no és de la guerra de separació, però és prou important.
És un temps després, ho aprofitem, i aquí si us heu situat, a la part dreta, veieu al mig del que és, a l'exterior del que és el recinte, l'antic recinte romà, veieu la plaça del Blat, us la podeu veure, i aquí si seguiu per la dreta, pel carrer de la Llana,
Bòria, la Llana,
Bòria, la Llana, la Llana, la Llana, allà. Podeu anar a parar cap al Portal Nou.
Vale. Llavors, ja que hem parlat de la impremta Botiflera, llavors hi havia el carrer de la Princesa, però si aneu pel carrer de la Princesa, de seguida hi ha un trencall que és el carrer dels Cotoners, i en aquest carrer hi havia la impremta que tenia el privilegi, la impremta reial de Carles III. Bé, després d'aquesta introducció del que era la plaça del Blat i bufetades diverses, pujarem cap aquí, cap amunt, per la baixada de la presó, que per nosaltres serà pujada, però com que a dalt no hi ha presó, doncs hi estarem en baixada, i a dalt hi ha el replà i el carrer de la Llibreteria. El nom de carrer de la Llibreteria és un nom bastant modern, és un nom del 18-19, quan aquí es van establir moltes llibreries, però abans hi havia hagut també impremtes. La impremta és important en el context d'una guerra, perquè què s'hi fa a les impremtes? Propaganda. I aquí n'hi havia bastantes. També en això que ara se diu carrer del Veguer, en el lloc on ara hi ha a la Casa Clariana de Padejà, que és el Museu d'Història de la Ciutat, hi havia una altra impremta. Perquè, a veure, no és que ho sapiguem exactament, però quan en els teus d'impremta diu davant del Palau del Rei, i ho diu en el segle XVII, en el segle XVII, vol dir que estava davant del Pinell. Per tant, havia de ser allà.
Abans de fer el pas, faig una justificació, diguéssim, perquè hem començat aquí, perquè aquí hi havia empresonats aquests personatges que hem dit, principalment l'important que era el francès de Marí, i el que passa el 22 de març és que diversos, un grup important de segadors, uns 400, diu alguna crònica, van entrar pel Portal Nou i van arribar aquí a la plaça del Blat i van alliberar el diputat i el van, a més, acomboiar cap a l'edifici de la Diputació del General i el van fer sortir al balcó. Cosa que demostra que les institucions catalanes, en aquell moment el Consell de Cent i la Diputació del General, la Generalitat, estaven en aquest primer moment, com a mínim, després veurem a la segona entrada dels segadors el dia de Corpus, en aquest primer moment, el 22 de maig, absolutament en sintonia amb els segadors, aquests suposats segadors, o els segadors que anaven armats no només amb pals, sinó també amb pedrenyals, curiosament, per alliberar el diputat de la Generalitat.
Tenim aquí, tot i que no té res a veure amb el segle XVII, perquè és de finals del XVIII, és la fleca més antiga de Barcelona. És el forn de Sant Jaume. Llavors, el tenim aquí i conserva bona part de la decoració original, amb marbres i tota la història. O sigui que, si no, un cop d'ull, paga la pena perquè és un lloc especial dins de la ciutat.
Fins
a recabar
de nou.
No.
Sí,
la ferreria aquesta és del segle XIX.
La
ferreria. El negoci és molt anterior. Però aquesta és la tercera ubicació del negoci. Era una penyeria i la decoració és de cap a 1840 i preparada per il·luminació de gas.
La informació que dona l'Ajuntament és equivocada. Hi ha un fet que demostra que aquest pretès aldarull dels segadors, d'aldarull no ho era gaire, sinó que era una cosa bastant controlada i organitzada, perquè van anar de dret cap allà on havien d'anar i només es van pentinar aquells personatges que s'havien de pentinar. O sigui, el virrei, jutges de l'audiència venuts del rei, etc, etc. Perquè, com podeu comprendre, una colla d'incontrolats que, a més, buiden la presó de tots els presos, polítics i malfactors, i que després resulta que el banc, o sigui, la taula de canvis, que estava aquí a la cantonada, i en aquesta cantonada que fa aquest edifici de la Caixa, en allà hi havia la taula de canvis, que era el banc, que en allà hi havia diners segur, no ho van tocar. Això vol dir que d'incontrolat ben poc, sinó que la cosa estava bastant controlada, perquè si no, no s'entén. Llavors, les institucions. A la Generalitat hi van portar el tamarit. A l'Ajuntament no va passar res. A veure, l'Ajuntament no era com ara, eh? I, a més, no ho dic pels socialistes, no cal que riqueu. Aquí la plaça era molt més petita, no hi havia l'eix aquest del carrer Ferran Jaume I, la plaça arribava, si fa no fa, fins aquí on som nosaltres, per aquest cos de l'Ajuntament tampoc no hi era, aquí hi havia una església, hi havia l'església de Sant Jaume, que la porta donava en el carrer, la porta era lateral, tot i que a la banda d'aquí de la plaça hi havia un atri amb porxos que era una llotja oficiosa, servia, havia servit. I just al davant hi havia una altra impremta, o sigui, d'aquestes que feien propaganda política. Hi ha una edició de Curial que és un recull de tot el que es conserva de la premsa de l'època, o sigui, notícies soltes i tot això, que es conserven a les biblioteques dels arxius actuals, ordenats cronològicament per temes, i en allà surten totes les impremtes. I com que estan reproduïts els documents, jo els he pogut anar seguint i localitzar més o menys allà on eren les impremtes. I en allà n'hi havia una. Tampoc va passar res, o sigui, que no van desmuntar la impremta ni tot això. La qual cosa vol dir que era gent bastant civilitzada, que no eren militars com els que van assaltar el Cucut.
No.
Bé, aquí, com sabeu, aquí tenim la ciutat romana, aquí hi havia la Cruïlla, aquí teòricament això havia estat el fòrum, i ara continuem per l'altra banda, cap a la Rambla, però farem una petita escala davant d'un edifici que té un esgraciat, que és on hi havia hagut un altre impremta. Sóc una mica pesat amb les impremtes, però resulta que aquesta impremta no va imprimir propaganda política, sinó que és propaganda política que es conservi, ni va imprimir notícies de la guerra, d'això res. Van continuar fent llibres, la qual cosa en una situació de guerra, vull dir, és una cosa encomiable. A més, resulta que és la impremta de la qual parla el Quixot. Quan el Quixot fa la seva estada a Barcelona, que és l'única ciutat que visita en el segon volum, doncs passa per una impremta. I sembla que la impremta és aquesta. I sembla que en aquesta impremta s'hauria imprès el Quixot, probablement en la seva versió original desapareguda en català. Així que ara tirarem per aquí, seguint el mateix eix de la ciutat romana.
Abans sí. De sortir d'aquí, aprofitant que aquí hi ha l'interessalència que jo de Mascatau, segurament pot marcar una miqueta la Guerra dels Segadors. No? Perquè ho estem veient sobre allò...
Bé, la Guerra dels Segadors, i la Guerra dels Segadors, en primer lloc, és una designació moderna, del segle XIX. De fet, la gent de l'època en parla com guerra de separació. De separació de Catalunya, de Castella. I dir, per si ve, el senyor rei comú amb els castellans. Això ho diu fins i tot un militar portuguès al servei de Felip IV de Castella, que és la història de la guerra de separació de Catalunya, tararí, tararà, que és el Melo, que és un senyor que a més fa una descripció acuradíssima de la batalla de Montjuïc. O sigui que això de Guerra dels Segadors és una folclorització que s'ha volgut donar a un enfrontament molt seriós que neix d'una crisi institucional en un país que de davallada res, perquè amb coses que anirem veient i visualitzant avui veurem que estem en una ciutat del segle XVIII de crisi i de davallada zero, que és una ciutat que està tenint un desenvolupament normal si no és avançat per l'època, i que per tant aquí el que hi ha és una crisi institucional que arriba a un punt en què la monarquia no respecta el pacte tradicional amb el país i el país li fa botifarra. Abans hi ha hagut intent d'intromissió de Castella, de recaptar uns impostos que la gent no accepta, de la unió d'armes, o sigui, que és la pretensió d'un servei militar que és contrari a la tradició del país i la gent no ho accepta, i això porta a una situació de tibentor que acaba esclatant en un conflicte. Però és una cosa prevista. La guerra esclata el 1640 i el 1639 es funda l'Escola Militar de Barcelona, de la qual es conserva l'escut, que és un escut de la ciutat de Barcelona, i aquesta escola militar era, ara no en queden ni els fonaments, perquè l'edifici que està on ara hi havia l'escola militar, a sota té uns soterranis de més de dos pisos, i per tant no pot quedar res, ni els fonaments. Doncs aquesta escola militar quedava on ara hi ha el hall de l'estació de França.
Per acabar de precisar alguna cosa, podria dir que els motius que desencadenen aquesta crisi institucional i aquest malestar del poble es poden resumir potser en tres i un de més general. El primer són les lleves forçades a partir d'aquest decret d'unió d'armes que data de la dècada dels 20, del segle XVII. En segon lloc, i el qual s'hi resisteixen tots els municipis de Catalunya, tant com poden. En segon lloc, el que són les contribucions fiscals, també obligades, que se'ls exigeixen en aquests municipis i a les institucions catalanes en general. En tercer lloc, els allotjaments de milers de soldats castellans que, amb l'excusa del pas cap a França, en el marc de la Guerra dels 30 anys, que enfronta la monarquia hispànica amb la monarquia francesa, a principis i meitats del segle XVII, s'hostatgen a tot el que és el nord de Catalunya i el Rosselló, i en primer lloc porten a terme lluites a l'interior del territori francès, però després acaba havent-hi lluita dintre
del propi territori català, en la famosa, per exemple, batalla de Salses, on sí que les institucions catalanes es veuen abocades a portar-hi milers de soldats, molts dels quals moriran allà. Tot plegat, amb la retirada també dels soldats castellans d'aquelles zones i l'abús que fan en totes les poblacions i en tots els llocs de sostatge, principalment en zones rurals, doncs exacerbera l'ànim de la gent i també hi ha una pressió popular doncs, de cara a les institucions perquè hi hagi un trencament en aquesta situació. Això es va accentuant doncs, a mesura que els soldats castellans, per exemple, cremen la Riudarenes, el poble de Riudarenes, cremen, saquegen Santa Coloma de Farners, assetgen diverses ciutats i els pagesos revoltats, tot i així, aconsegueixen anar-los fent fora i pocs dies abans, per exemple, dels primers episodis del 22 de maig de l'alliberament del Francesc de Tamarit, hi ha tot de pagesos, de gent també de les classes, de la gent de les ciutats i classes urbanes, menestrals, que aconsegueixen fent retirar les tropes castellanes, per exemple, a la plana del Vallès. I aquí és doncs, el primer episodi.
Tot i que fet, es recull el text del segle XVII de la versió propagandística de la Cançó dels Segadors, però la llarga, la que fixa en Milà i Fontanals en el seu romancerillo català, que amb alguna petita variant és la Cançó dels Segadors que cantava en Subirats en el Canet Rock de l'any 77, 76, de l'any 76, que surt, això surt a la pel·lícula aquella que es va fer del Canet Rock de l'època, que es va estrenar el 77. I, de tota manera, heu de pensar que la Cançó dels Segadors, la que es canta avui, és una versió comprimida de finals del segle XIX, però que parteix d'una música i d'una lletra que és anterior a la Guerra de Separació i que és una cançó picant de taverna, molt divertida. Sí. Això hi ha un grup de Vic que es diu La Nova Euterpe, que són quatre que canten a capella, i que van localitzar diferents versions d'aquesta cançó picant, perquè, per exemple, una d'aquestes versions ja l'havia publicat l'Amades, tot i que normalment l'Amades és un senyor que va molt en compte amb el que diu, perquè segons quines coses sembla que li feien una mica de por, però aquesta la dona, cosa que no fa en Verdaguer, perquè en Verdaguer també recull la mateixa cançó, però la recull pel complet i la mutila. I arriba un moment que en Verdaguer la talla, no escriu res més. En canvi, la mare és la dona sencera. I és una cançó molt divertida. Llavors, un dels components d'aquest grup de la Nova Euterpe, que és un musicòleg, em surt el nom, ha reunit diverses versions d'aquesta cançó picant, que és una cançó que s'ha traduït al castellà i ha arribat a l'Argentina, doncs aquest ha trobat diverses versions i n'ha fet una, diguem-ne, una versió canònica sintètica, que és la que canten els de la Nova Euterpe. Llavors, el 2005, a l'Ajuntament de Vic, a la Sala de la Columna, va haver-hi un acte commemoratiu de la reunió de Sant Sebastià, que és on es van reunir els prohoms de Vic per decidir fer la guerra contra els Borbons i donar poders a uns ambaixadors perquè signessin el pacte amb els anglesos.
Feia dins la Guerra de Successió.
Ja dins de la Guerra de Successió. I llavors, en aquest acte,
davant de l'escurament del conseller primer, que era un senyor molt, llavors era un senyor molt, molt seriós, molt com cal, filòleg i tot això, davant de l'escurament d'aquest senyor i d'unes quantes forces vives, aquestes van posar a cantar aquesta cançó. I la veritat és que va ser molt divertit. Bé, anem a veure Can Cornelles.